l'hora negra. Maica Navarro.
Passen 5 minuts de les 10 del matí. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Fent trucades fins a l'últim minut, l'últim segon.
Perquè, sí, perquè del cas que volem parlar avui, és veritat que amb un dels advocats presents a la causa no el aconseguia localitzar i està viatjant cap a Tailàndia, escenari del cas del que parlarem avui, i no trobava una persona que em digués dos dades legals, i per això volia actualitzar perquè les nostres oients tinguin en l'última hora, ultimíssima hora, de tot el que està passant.
De seguida, Tailàndia, el judici de Daniel Sancho, que comença aquest dimarts.
Efectivament.
Però abans. Què ha passat a la catedral de Barcelona, Maica?
Escolta, jo ahir reconec que em vaig passar tot el matí esperant el Dani Alves que anés a fitxar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja està. Res, és un procediment que forma part d'allò que els magistrats li van imposar com una mesura cautelar per poder estar en llibertat i garantir que no marxarà. Després hi ha un debat fascinant que un altre dia en parlem, perquè es va qüestionar si saludava o no saludava un policia. En fi, és igual, passem pàgina. Però m'arriba una informació d'una font dient-me: escolta'm una cosa, Maica, ahir a la tarda un gos es va cruspir unes quantes oques de Santa Eulàlia. Hòstia puta, cuidao, eh?
Un gos es cola al claustre del temple de Santa Eulàlia, catedral de Barcelona, i roma el recinte amb les aus protectores de Santa Eulàlia. I se les va...
Ocases, com es diu en català?
Ocases, sí,
vale.
Sí.
El cas, clar,
les oques van descalces.
A mi m'arriba que se l'ha cruspit i, clar, jo, en fi, en aquests moments, si jo ja m'estic imaginant no un capítol de crims, tot una sèrie, perquè les oques de Santa Eulàlia no són qualsevol oques, són les 13 oques que, a més, se'n cuiden de protegir el temple de la catedral i de protegir els barcelonins. Per tant, moto de tres rodes cap a la catedral, perquè els de successos hem d'anar allà on passen les coses. I quan vaig arribar, que, clar, això és una cosa que no feu trampes, eh? Tu pots anar a la catedral per la porta principal i has de pagar entrada, o si vas a posar una espelma a qualsevol dels sants que hi ha al claustre, tu pots entrar sense pagar. Ara sí, li has de dir, li has de prometre al vigilant de seguretat
que poses l'espelma.
No.
Tu ets molt de posar l'espelma.
No, que no et colaràs a la catedral per un dels claustres, sinó que el que faràs és, escolta, posar espelma o veure les oques, però no colar-te a la catedral, que això s'ha de pagar. I l'home em va mirar dient-me, no em vaig colar, però m'ho va per repetir quatre vegades, i deia, escolta, que no em penso colar, que jo només veure les oques. Ens vaig entrar, de tenir cara sospitosa, tu, jo què sé, i em vaig posar a comptar les oques, i em vas mirar allà, 1, 2, 3, 4, 5, o torna a començar, 1, 2, 3, 4, 5, que per cert, a l'hora que vaig arribar estaven fotent el menú de enciam del mercat de la Caterina amb gra d'albó. Conto 13, dic, hòstia, però aquí està a les 13? És veritat que hi havia molta ploma per allà, la cosa. L'escenari estava com alterat. Allò es veia que ja havia passat alguna cosa. Hi ha una botigueta molt petita, molt mona, allà al claustre, i vaig preguntar, perdoneu, sóc la Maica Navarro de La Vanguardia? Sí, ja coneixem tal. Què va passar ahir aquí? Hi ha un gos que s'ha cruspit una oca. Diu, no se l'ha cruspit, però... Bueno, ara ja, en sèrio, hi ha un gos d'una veïna del gòtic que no sé què li ha agafat amb les oques, que a més passeja sense correja, i cada cop i de tant en tant se li escapa quan passegen a prop de la catedral, comença a córrer el gos, entra pel carrer del Bisbe, i el col·lega ja sap com entrar dintre del claustre i com entrar dins del recinte de les oques. I clar, aquelles oques que són ja escandaloses, boges, aquest gos a sobre, pues imagina't allà, però bueno, no.
Has titulat primer, tentativa d'homicidi a la catedral de Barcelona.
Aquest titular l'haig de reconèixer, que jo ahir quan vaig arribar vaig trucar al meu jefe, el Ramon Sunyer, perquè al dia hi havia una gran expectació per si hi havia alguna oca morta o alguna dentellada. Al final, quan vaig tranquil·litzar el Ramon Sunyer, que també estava molt amoïnat pel cas, dic, escolta, tu, estan totes vives, aquí el gos no... Clar, que les oques tenen unes dentetes, que cuidao, o sigui, no deu ser fàcil fotre-li el dent a una oca.
Home, dents no tenen, el que tenen és un bec.
No, però tenen una coseta, es veu, vale, tenen un bec, però hi ha alguna cosa molt afilada que, no sé, algú que sàpiga d'oques que truqui. Però no, 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 alguna bueno, cosa tenen ara, més que bé.
O sigui, que les oques tenen dents, jo crec que això, Catalunya, no, bueno, aquí, la gent que hi entén d'aviram...
A veure, pues no seran dents, però seran una altra cosa que... Hosti, m'ho ha dit un responsable de la Guàrdia Urbana, eh? No estic parlant així per parlar. No diré el nom per si de cas. Però vaja...
La policia també en sap d'oques.
Bueno, escolta, que van a la Guàrdia Urbana, eh? Cuidao, eh? Que la trucada al 112 d'un religiós del temple va ser... Tenim un gos que s'està menjant, que està mossegant les oques. I la Guàrdia Urbana, escolta, prioritat absoluta en aquest moment per aquest cas. És que són les oques de Santa Eulàlia. Tu per què no ets un home de fer? I ets a Sabadell, i a Sabadell no teniu oques, ni teniu catedrals, ni teniu...
Tenim cebes.
Bueno, i el cap molt gros, no, aquests són els de Mataró. Bueno, el cas, no he tingut mai cap nòvio de Sabadell, per tant no estic molt posada jo amb el món Sabadell. Bueno, el cas, aleshores, el que m'ha explicat és que la veïna aquesta se l'escava... Mira que li han posat una xarxa metàl·lica sota de la porta per on entra, però el cabron del gos, com és molt llest, entra, es la va liar parda, allà no hi havia ningú que pogués enganxar el gos, finalment va arribar la senyora, el va lligar, va demanar perdó, el bisbe li va dir, escolta'm, ja prou ja, ja no és la primera vegada, ja se'ns ha colat quatre vegades, i al final, doncs ja està. El titular, tentativa o que sigui, s'ha de dir que és obra del Ramon Sunyer, tot i que el Domingo Marchena em va dir, ara fa un moment m'ha donat un altre títol alternatiu, que era El juego mortal de la oca, El lloc mortal de la oca, que també m'agrada molt.
I tiro perquè em toca.
I tiro perquè em toca.
Tres minuts per un quart d'onze. A Tailàndia, el judici Daniel Sancho per un cas macabre i ple de girs de guió arrenca aquest dimarts, acusat d'assassinar, esquarterar i amagar les restes del cos d'un cirurgià colombià, Edwin Arrieta. Mira que em pensava que t'enviarien a Tailàndia.
No, vaja, la veritat és que no he seguit el cas des del primer moment. Hi ha un desplegament de companys allà a Tailàndia que s'han tirat un any allà fent tota la prèvia. T'haig de dir que és un cas que, no sé, hi ha casos que inexplicables... Bueno, no, clar, inexplicables no. Té molts elements perquè funcioni mediàticament, entre cometes, molt. O sigui, funciona, a més, és molt fàcil veure quan els temes mediàticament funcionen. Funciona vol dir que la gent s'enganxa i vol saber l'última hora. Aquí hi ha hagut uns personatges, sobretot el presumpte assassí, el Daniel, és fill d'un dels actors, jo crec, més estimats del panorama espanyol, del Roberto Sancho, un tio molt, molt carismàtic, molt estimat, que a més, i fill també d'una altra actriu...
Rodolfo Sánchez.
Rodolfo Sancho.
Sí.
I d'una dona, i la seva dona, ara, em perdonaràs del nom, que no el recordo, també és actriu, que ara ja no està com... retirada.
El Rodolfo Sancho i la dona, ara ho mirem, sí.
Vale.
Però no ens encallem aquí.
Doncs
sí.
No, perquè ho dic, perquè també va haver-hi elements en un moment donat que tots dos es van enfrontar amb un litigi paral·lel d'acusacions de maltractament, ell l'acusava amb ell, ella amb ell, i per tant tenia com derivades. Però sí, no, la veritat és que no, ni tan sols jo ho vaig plantejant a l'avantguàrdia a Tailàndia. Però sí, el judici, com deies, comença dimarts, i a més estem parlant d'un judici on tindrem presència d'advocats advocats espanyols, perquè tant el Daniel Sancho, per part de Manuel García Montes, que és un històric lletrat que es trasllada i ha portat des d'aquí en diferit, entre cometes, la seva defensa, com la víctima, l'Edwin Arrieta, que és aquest cirurgià colombià que va ser presumptament assassinat, això diu la fiscalia, i desquarterat per a aquest jove que va repartir els trossos de la víctima per diferents indrets de l'illa la nit de lluna plena a l'illa de Palawan, allà a Tailàndia.
Però no és el honeymoon.
Bueno, de fet, anaven allà, havien quedat allà, el que està confirmat és que aquests dos eren amants.
O sigui, hem de dir encara presumptament, en aquest cas? Sí, eh?
No, claro.
Sí,
va estar jutjat.
Però ell mateix va fer com la reconstrucció dels fets, no?
Aquí és on estem.
Home,
sí,
és igual,
tu pots dir... Tu pots dir fins al dia del judici. Jo he matat a Roger Escapa. Jo l'he matat. I sempre, fins que no em condemnin de manera ferma, jo presumptament hauré matat a Roger Escapa.
Gran exemple,
és igual
gràcies.
Que jo ho
molt
afirmi.
Bé,
perquè
tant...
puc estar condicionada per algú perquè ho digui i en l'últim moment dir, escolteu, vaig mentir, jo no vaig matar Roger Escapa. Per tant, presumptament aquest xaval és l'assassí. De fet, aquesta reconstrucció de la que parles i aquesta confessió és important perquè l'advocat el que intenta demostrar en aquest judici és que tot allò és nul, no serveix, i bé, aquest xaval va signar coses que no en tenia ni punyetera idea del que deia, i tot allò que explicava la reconstrucció, la traductora del tailandès traduïa el que li sortia una mica del potorro, bàsicament.
Què hi feien aquesta parella, si és que eren parella?
Potorro malament.
Què hi feien? No, un moment. Què hi feien aquesta parella, si és que eren parella, a Tailàndia, amb aquesta nit romàntica o celebrant aquesta veure, festa
que,
de la lluna,
el
no?
El que tenim confirmat...
Aquesta festa de la lluna plena.
El que tenim confirmat és que...
Full moon party.
Que pocs full moon party has fet a la teva vida, xaval.
Doncs sí, la veritat és que sí.
Que sí, que no has fet.
Que n'he fet poques. Ja, sí, ja. Sí. Tot això que m'estalvio. Anar repartint cossos esquarterats per... Bueno, és que clar. Bueno, què hi feien? Què hi feien a Tailàndia?
A veure, el Daniel Sancho havia conegut per les xarxes aquest cirurgià colombià, l'Edwin Arrieta. Es van conèixer, crec que va ser a Madrid, i van iniciar una relació sentimental i sexual. Clar, ell, clar, l'Edwin no es viu per explicar com sentia ell la relació. El que sí sabent per amics seus és que ell estava com emocionat i estava content i que, a més, volia fins i tot traslladar-se a viure a Madrid perquè estava il·lusionat amb aquesta relació sentimental. Diu que el Daniel, aquí diu que, bueno, pues, que era una relació sexual puntual, bueno, no sé, foi amigos, ho diríem la determinada gent. En qualsevol cas, s'havien quedat citats a Tailàndia amb aquesta illa per aquesta festa.
Ell tenia nòvia, no?
Bueno, i què?
Que sí, que sí, que... d'acord.
Hòstia puta, només el Roger Escapa se li acut fer aquesta pregunta.
Bueno, però ell tenia nòvia o no tenia nòvia? Bueno, d'acord, d'acord. Està, es van citar allà a Tailàndia per fer les seves...
Potser sí, no ho sé. Jo el que tinc al cap és uns vídeos horribles de YouTube, ell fent de cuiner, i un projecte seu a Tailàndia d'obrir un canal de YouTube per fer cuina, però que, en fi, que no tenia molta... Molt atractiu no era el personatge. Bueno, no ho sé. No, i a més, no t'havia tingut, es veu, una adolescència molt fàcil. De fet, en té un parell de causes pendents judicials a Espanya per agressions i baralles on l'altra part havia quedat bastant tocada de les hòsties que havia repartit el xaval. En qualsevol cas, queden citats allà i el Daniel arriba primer i va a un supermercat i compra estrils, doncs una... ganivets grans, bolses d'escombraries industrials, guants, material per desinfectar, per netejar... Tot allò, diu l'acusació i la fiscalia i la policia en el seu moment, que estava preparant el crim. O sigui, que tot allò estava premeditat.
Sí, que no estava preparant una recepta nova pels seus vídeos de YouTube.
En canvi, ell l'assegura que tot allò era tot allò que necessita per gravar un episodi de cuina pel YouTube. Sí, sí, és la seva defensa. En qualsevol cas...
El Marc Ribas normalment no es posa aquests guants de plàstic, quan cuina TV3.
Bueno, no és una bona... No és un bon argument, perquè trobaríem infinitat de cuiners que també fan servir aquests guants de làtex i que són molt... Hòstia, ara va posar un exemple, que et donen molta sensibilitat i que permeten cuinar fins i tot amb el guant. Va dir un exemple.
No el diguis.
Perquè te l'estàs imaginant, no? Sí.
I tota Catalunya també. Ara, Michó, el que volies que l'acaba dient, vull dir que...
No. M'he compromès avui a ser molt obedient. Bueno, el cas, queden citats. Hi ha unes imatges d'unes càmeres de seguretat on el Daniel recull el Edwin a l'aeroport, se'n van cap a un apart-hotel de la illa i l'Edwin desapareix i a partir d'aquí s'enceta una investigació. La família també presenta una denúncia perquè no en sap, la germana comença a trucar a tothom on està l'Edwin i en paral·lel en una deixalleria de la illa uns escombraries troben una bossa d'escombraries que s'obre i troben un tros de part del cadàver. I a partir d'aquí comença una investigació i es troben determinats, apareixen restes del cadàver, manca i no s'ha trobat mai tota la part central, i això determina i afavoreix a la defensa a l'hora de no trobar les causes exactes de com va morir aquest home. El judici comença, com deies, el 9 d'abril, es durarà fins al 3 de maig, i la defensa del Daniel Sancho, el que té, doncs, té tres opcions. Una, la nulitat absoluta de la causa, perquè entenc que en tot el procés van haver-hi irregularitats i perquè no es va garantir en cap moment els drets de l'acusat, doncs per això, perquè mai va declarar en el seu idioma, tot i que ho va fer en anglès, no és el seu idioma matern, i a més amb una traductora tailandesa, que els pèrits contractats per la família del Daniel Sancho han demostrat que allò que traduïa la dona no coincidia amb allò que ell deia en anglès. O sigui, li van fer firmar una documentació en tailandès i mai va tenir, fins fa poc, una còpia de les diligències ni en anglès ni en espanyol, eren en tailandès. Per tant, s'entén que hi ha irregularitats, l'absolució. La segona opció que poden lluitar és que només estigui acusat, que se'l condemni per el desmembrament, desquartarà el cadàver. Perquè ell defensa, ell admet que el va desquartarà, però que no el va matar, que va ser una baralla i que en aquesta baralla ell es va golpejar i l'Edwin, i que el Daniel es va espantar i que va decidir desfer-se del cadàver perquè en tenia que ningú el creuria. I aquí seria només un any de condemna, i l'última opció, que també seria un homicidi imprudent, que en aquesta baralla l'Edwin té aquest cop, i que serien 8 anys, i amb aquests 8 anys sí que podria, en fi, ja no estaria, ens quedaria molt lluny d'aquesta cadena perpètua. Bueno, fins i tot la petició que té és de
pena de mort,
de pena
no?
De mort. Sí, però a Tailàndia la pena de mort habitualment, no, el que fa el rei de Tailàndia, aquest personatge excèntric raríssim, el que fa és
els indulta, els commuta per una cadena perpètua. Hi ha alguna possibilitat que, en cas de ser condemnat, aquesta condemna sigui a Espanya? O sigui, compleixi condemna...
Clar, quan estem parlant d'aquestes penes tan petites, si les primeres dues opcions, podria arribar a un pacte amb la Fiscalia i amb el Tribunal de complir més de la meitat de la condemna a l'estat, a un centre penitenciari espanyol. Per tant, aquests són els dos primers escenaris, aquests són els escenaris amb els que treballarà el García Montes. A l'altra banda, hi ha uns advocats també espanyols, perquè finalment l'Edwin Arrieta també ha contractat uns advocats d'aquí, els Uriarte, que asseguren que en cap moment, que tot va ser premeditat, que va actuar en premeditació amb premeditació, i que no només el va assassinar, sinó que a més el va desquartarar amb la intenció de fer desaparèixer el cadàver, que a més ell va anar després a comissaria a denunciar que el seu amic havia desaparegut i que aquella nit se'n va anar de farra al Full Moon a passar-s'ho bé, i que, en fi, que no va tindre cap mena d'escrúpols per parlar fins i tot amb la germana de la víctima, dient que no en tenia ni idea, que ell no sabia res, que és veritat que havien quedat, però que feia dies que no el veia, i per tant que havia actuat amb molta frialtat i amb molta crueltat.
Estic llegint que hi passaran 60 testimonis a partir d'aquest dimarts,
sí,
que hi ha també el seu pare, el pare de Daniel, sí, Sancho, l'actor Rodolfo Sancho. Vull dir que, evidentment, com explicaves, aquesta expectació mediàtica d'aquest judici que anirem seguint també aquests propers dies.
Sí, a més, hi ha els elements que el Big Joke, aquí hi ha un... el que era cap de la policia, que en aquests moments
Big
està...
Big Joke. És l'antic subinspector de la Policia Real de Tailàndia, un personatge bastant funest, crec.
Funest, perquè a més ara mateix està acusat i està apartat del càrrec per corrupció, i per tant és un dels elements que intenta aprofitar-ne també la defensa de l'acusat per demostrar que aquest cas no... A més, va fer una roda de premsa absolutament
esperpèntica Un senyor que de sobrenom li posen Big Joke.
Big Joke.
Gran broma.
Gran broma.
Sí.
De fet, estava molt orgullós, eh? De... Això, et volia dir alguna cosa i no sé... Oh, sí! Tu que ets molt del teatre, vés a veure això del Jean Paul Gaultier, del Coliseum, l'obra del Jean Paul Gaultier, musical, espectacular.
M'ho apuntaré.
Hòstia, espectacular.
Però parlant de musicals, ara farem 50 anys de Degoll de Gom, perquè torna
al
Marisol.
Al setembre,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè he plorat... No, he plorat o no?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Hòstia, veus?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
No tinc cultura de
cançó catalana. Ets la Blanca, ets la Blanca.
Que maca que és aquesta cançó. Aniré. Ja estan a la venda les entrades?
Ara t'ho explicarà el Bozzo i companyia.
Estan aquí?
Sí, estan aquí. Els pots abraçar i fer petons.
I qui farà de Carme?
Fes el càsting. O de Saïd. Mira, tu imagines que jo fes de Saïd i tu de Blanca?
No.
Que bé que ens ho passaríem. Fem una pausa i ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.